Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, com esteu? Anem fent via per aquest 2019. Mireu, avui ja som a 31 de gener. Això vol dir que, com qui no vol la cosa, ja ens hem cruspit un mes. Anem de pressa, eh? No ho sé, sembla que el dia tingui menys de 24 hores i ens en faltin. El temps passa i nosaltres no acabem mai de fer el que hem de fer. Bé, reflexions una mica filosòfiques que ara no toquen, oi que no? El que ara toca és parlar d'òpera i sentir bona música. Quan acabem, vosaltres mateixos. Rocío García, el control de so, qui us parla Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Som-hi. sentit l'obertura de Pique Dame, la dama de piques, opereta en un acte de Franz von Suppé, res a veure amb l'òpera de Tchaikovsky. Era l'orquestra de la ràdio BDR dirigida per Mikhail Jurovsky. Això ens obre una sèrie de preguntes. I tots aquests interrogants que s'obren, qui ens els explicarà? Doncs efectivament, qui voleu que ens els expliqui si no el nostre gurú de capçalera, Sir Flamaricius von Ferrero Rocher. Benvingut, Albert.
Moltes gràcies. Cada dia, cada vegada que vinc em sorprens més, eh?
Vaig a pensar una mica. Bon any, també.
Bon any, és veritat, bon any.
Avui, CD d'opereta, llibre sobre Saverio Mercadante i CD de cançons. Tot això a la cinquena edició de Allo Flamaric. Molt bé, doncs res, estem en ple bicentenari Suppé, que aquest any es commemorarà el dia 18 d'abril.
18 d'abril. També és any Offenbach.
També és i any Offenbach, sí.
Bueno, algun dia en parlarem. Ja, fora micròfon, sí. M'has dit que dedicarem o dedicaràs una sessió a l'Offenbach.
Sí,
i cito els dos perquè precisament els dos, a part de ser el bicentenari, estan lligats, perquè precisament amb aquest bicentenari de Suppé escoltarem diverses obres seves. Uh-huh. Avui toca La dama de piques, una opereta de l'any 1864, les primeres que va fer, uh-huh, i que es va influir molt precisament amb els èxits que ja tenia Offenbach a París.
De fet, el Suppé és això, que una mica va intentar reproduir a Viena, encara que aquesta no va estrenar a Viena, sinó, uh-huh, que es va estrenar a Graz, en el Teatre Thalia, 20 de juny de 1864, però sí que va intentar imitar una mica l'estil d'Offenbach. Abans hi van sortir tots els altres vienesos, Strauss i companyia, que ja van crear un, uh-huh, gènere per si mateix, però potser Suppé va ser una mica el pioner en aquest sentit, no?
Sí, amb influències franceses no només d'Offenbach, sinó també de l'estil d'opereta de la primera meitat del 19, mm, i ara que has dit la data m'he donat d'una altra cosa, que 20 de juny del 64 s'estrena La dama de piques, que Offenbach feia els mateixos
45 anys.
45 anys, aquell anys, mateix, sí, dia.
Devia ser un regal d'aniversari, no? Anava a dir de Nadal, però no, el juny no em toca. Molt bé, bueno, a veure, aquesta... El Suppé, bàsicament, el coneixem sobretot per les obertures.
Exacte, que són fascinants,
brillants,
a més
boniques,
amb aquestes estretes, aquestes codes finals trepidants, habitualment amb un crescendo que s'accelera, sí, contratemps, bé, en fi, una coda d'aquelles que a mi m'agraden molt,
sí,
i que, a més, si els oients no se n'ha adonat, quasi bé sempre en la majoria d'obertures, o almenys les principals, perquè clar, totes les que va fer Suppé no les conec, tot i que tinc uns quants CDs amb obra de Suppé,
sí,
però moltes vegades hi ha un solo de violoncel, que si fixi la gent, a Poeta i Camperol, a La vella Galatea em sembla que també, a La cavalleria lleugera també hi ha una secció central amb la corda, que em sembla que és tota la corda, però vaja, en qualsevol cas, Suppé, que era violoncel·lista, sí, tocava el violoncel, doncs posava aquestes petites perles.
Escombrava cap a casa. A més, és una mica frustrant, haig de dir, perquè jo m'he estat mirant Amazon, que hi ha del Suppé, així com operetes enregistrades senceres, i no n'hi ha pas tantes. Bueno, aquesta dama de piques, hi ha la vella Galatea, hi ha...
La Fatinitza.
Algunes, per exemple, el Poeta i Aldeano i la cavalleria lleugera no les he trobat com a enregistrament sencer, i només fan que oferir-te discos d'obertures,
sí,
de dret del revés de cantó.
Hi ha dos enregistraments més, jo els tinc, no he pensat en mirar per repassar, perquè fa molts anys ja que les vaig escoltar, aquestes obres, i no les tinc tan presents.
Mm.
Un és la missa dalmàtica, o de Dalmàcia, que és, bueno, d'on ell era original,
sí,
i després el Requiem, que aquest Requiem en algunes coses, a veure si me'n recordo al llarg de la temporada i ho porto i fem un tast, hi ha alguns girs que després reapareixen en Verdi.
Caram.
En el Requiem de Verdi, efectivament.
Ui, ui, ui.
Per cert, acabo ja amb això, Offenbach. Offenbach també era violoncel·lista.
També, fixa't, havien sigut tots el ram del violoncel, devia predisposar l'opereta, no? Digo, jo no sé. No sé si el Pau Casals va tenir.
La seva vida sí que va ser una mica d'opereta.
Aquestes debilitats.
En tenia d'altres, el Casals.
Sí. Interrompem un moment la conversa i posem un fragment d'aquesta obra de la Dama de Piques, que és un duetino, per tant és curteta.
Molt curtet.
Ich seh dein Auge. Mochke Hermann, Hedwig i Tom Erik Lee, Emil. Orquestra i director són els que ja hem esmentat abans.
Sprach dir etwas?
Ich? Oh nein, wüsste nicht.
Hör deine stillen
Klagen. Was bewegt euch?
Mich? Oh, ich wüsste nicht. Ich fühl das tiefe Sehnen, das dir dein Herz bewegt.
Ich glaub es kaum.
Doncs ara, com sempre dius que em toca a mi, m'he preparat aquí ben preparat l'argument d'aquesta opereta, que evidentment res a veure amb la Dama de Piques de Tchaikovsky, però res, eh? Emil és un compositor pobre que està enamorat de Hedwig, la filla d'una vídua rica. Per poder-se comprar un piano s'ha hagut d'endeutar amb un tal Fabian Mucker, que és un home ric, tutor de Hedwig, i li paga fent de copista, i el té esclavitzat. El tal Mucker també va darrere Hedwig, bàsicament per la seva herència. Judith, que és una tiradora de cartes, és la mare adoptiva d'Emil i conspira per, amb les seves arts, doncs, afavorir els amors del seu fill amb la noia. I com que coneix més coses de les que puguem imaginar sobre Mucker, el terroritza utilitzant la carta de la Dama de Piques. Tot el desenllaç es produirà en un ball de màscares que se celebra aquella mateixa nit. Allà hi ha una escena de conjunt, que després la sentirem, eh? Que el llibret anomena Orgí, sense que tingui res a veure amb una orgia de veritat, eh? No fos cas ara que ofenguéssim els béns ben pensants allà. No
pas... fos Offenbach, encara t'ho podries pensar.
Sí, però que no, i ara, per favor. Allà queda tot revelat i resulta que Emil és en realitat el nebot de Mucker, i aquest li ha de tornar l'herència substanciosa que li havia estat escamotejant. Fixa't tu.
Quins girs de guió, no ens ho imaginàvem.
M'encanten, aquestes historietes. Res suposa, doncs, el casament del compositor, ara ric, amb Hedwig. Alguna cosa en comú amb l'òpera Tchaikovsky? Cap ni una.
Sí, el títol pushkinià, sí. Però no té res del fatalisme aquell, bueno, ni suïcidis, ni res de tot això.
Tragèdia tremendíssima, i això és una comedieta. Doncs que, bueno, que no té més. Vols afegir alguna cosa més?
Bueno, hem sentit el duet aquest molt bonic, amb aquest lirisme. Les tessitures de l'opereta no són gaire exigents, sí que a vegades trobem algun paper doncs més virtuós, però en aquest cas aquesta obra no presenta grans complicacions de tessitura ni de cant. És una obra, bueno, clar, evidentment jo no l'he vist mai, només l'he escoltat per aquest enregistrament, però vaja, no és una de les grans obres. Musicalment té certa grapa, aquest duo, una arieta que hi ha per allà, l'orgia aquesta que sentirem a continuació, i evidentment l'obertura, que és el que té més grapa, i el famós tema aquest, que és com una espècie de cancan que s'accelera i té molta grapa, ara venia i el tenia al cap tota l'estona, i que repareix en diversos números, per tant, super economitza una mica el material. No és un leitmotiv, en aquest sentit, és un tema recurrent i ja està, una mera il·lustració, que a més té aquest ritme de galop proper al cancan, també. Per tant, tornem a trobar una mica aquesta, la influència offenbachiana.
Bueno, de fet, el famós cancan del Moulin Rouge i tot això és de l'obra de
l'Offenbach,
l'Orfeo,
els Inferns, exacte.
I en la partitura apareix com a galop, precisament.
Efectivament.
Molt bé, galop infernal, a més.
Sí.
Bueno, doncs, dit això, sentirem... Anem d'orgies. Sentirem aquesta orgia. No se senten gemecs ni res, eh?
No. Que la gent es fixi en la senzillesa de la melodia, aquest efecte directe, atractiu, la bona orquestració, el color... Sí. En fi, bueno, un número que per descobrir aquestes obres, doncs, van bé.
Van bé perquè són brillants. Aquí participa també el cor de la ràdio BDR.
Yeah.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Molt bé, doncs ara anem pel llibre, que es diu Creación y vida de Saverio Mercadante en España. Don Quixote a Lenotze di Gamacho, Cádiz, 1830. L'autora és Adela Presas i està editat per UAM Ediciones, que són les edicions de la Universitat Autònoma de Madrid. Que això que és la tesi doctoral d'aquesta senyora, potser?
Exacte, va per aquí la cosa. És un llibre que ara el públic el podrà trobar relativament bé a les botigues, a les llibreries, no direm grans cadenes, però vaja, ja ens entenem. Que aprofitin si els interessa el tema, perquè evidentment de bibliografia sobre Mercadante en llengua castellana o espanyola, més ben dit, no hi ha, em sembla, que res, a excepció d'això que acaba de sortir. Passa una mica com Rossini, Bellini i Donizetti, que hi ha alguna biografia, a Rossini ja en van parlar, amb el Fernando Fraga l'última vegada que vaig venir, però tampoc hi ha massa bibliografia. Donizetti també és un desert deplorable, malgrat que hi ha tesis d'investigadors com aquesta que finalment acaben sortint a la llum. I aquest llibre en concret se centra en les dues estades que va fer Mercadante precisament aquells anys, els 20 i pico, 26...
1826 i 1831.
Va estar dues vegades aquí, exacte, va estar a Madrid el 26, a Cádiz la temporada 29-30, i una altra vegada a Madrid el 1830.
Entre les dues estades va anar a Portugal.
Va anar a Portugal també, i va anar a Itàlia també, vull dir, va estar mogudet.
Va fer una anada i vinguda a Itàlia, sí, sí.
Sí, un parell de vegades, en aquests temps.
Deies, no hi ha res, que imagina't, tu deies Donizetti, no hi ha res. Donizetti és un compositor dels de primera fila. Mercadante, doncs, avui en dia, doncs, ja és més dels de segona.
I ja en vida, com a compositor d'òpera, els últims anys era...
Home, era un dels destacats d'aquella època, però no era dels noms... No. De primeríssim rang, doncs imagina't tu quin erial que diuen en castellà, no? No hi ha res. Clar, estaria molt bé, perquè això veig que s'ha posat com de moda, parlar de tal compositor a Espanya, perquè sí. vam parlar fa temps d'un llibre de Verdi en Espanya, l'altre dia vam parlar de Rossini i Espanya.
I Espanya, vam parlar, em sembla, no vam parlar d'un del Ruiz Zarazona, no. Doncs hi ha un altre llibre que és del Ruiz Zarazona, que sona cada capítol el dedica a un compositor i la seva relació amb Espanya també va sortir.
I Saverio Mercadante en Espanya, ara. Bueno, està molt bé, però a mi m'hagués agradat més una biografia completa de Mercadante amb anàlisi de la seva obra.
El que passa és, clar, tenint en compte que són universitats espanyoles, i la musicologia espanyola està... Un dels molts focus que està treballant, doncs, és precisament el gran repertori en relació a Espanya, doncs, evidentment, surt aquest llibre, que està molt bé. Evidentment, com a tesi, doncs, és un llibre molt ben documentat, amb rigor, amb profunditat, amb un ingent aparell documental, molt bona redacció, no m'ha semblat massa reiterativa que a vegades amb aquest tipus de tesis...
No és pesat de llegir.
No, hi ha moltíssimes dades, evidentment. També quan l'autora aporta alguna dada significativa o corregeix les fonts, doncs ho fa notar, cosa que em sembla força bé. I bàsicament es divideix en dos blocs el llibre, a part dels apèndixs finals, que també són molt interessants i els comentarem després. El primer bloc són les estades de Mercadante a Espanya, 4 capítols, un de biografia de Mercadante, que va molt bé per...
Sí, una mica, no massa profunda, però sí.
Escueta, però rigorosa en aquest sentit. Després, Mercadante a Madrid, el 1826. El tercer capítol és Mercadante a Cádiz, les temporades 29-30, els mesos que hi va estar. I el quart capítol d'aquesta primera part és, una altra vegada, quan Mercadante torna a Madrid, el 1830, on allà compon la Francesca de Rimini, que és una de les seves obres, que jo no sabia que Mercadante havia arribat a escriure tantes obres, sobretot a la joventut.
La Francesca de Rimini està en CD.
Ja la buscarem.
La Martina Franca, amb aquests del Dinàmic, es diu, em sembla?
Sí, és veritat, tens raó.
Fa un temps.
Tens raó.
No, Mercadante va compondre un munt d'obres, d'òperes, i va començar component sobre llibrets de Metastasio, encara, vull dir que...
Sí,
perquè... Ja estaven passats de moda.
Em sembla que aquí em van parlar que l'Alessandro Nell'India, del Pacini, encara és del 24 i és amb llibret de Metastasio.
Sí. I aquest també en va fer diverses dels Metastasis que deia, que a vegades n'he parlat, hi ha una frase de Bellini que em fa molta gràcia, que deia, diu, en aquell moment deia que això està més passat, diu, això és més vells que Noé. Deia que era més vells que Noé.
Llibrets amb metastasi.
Aquests llibrets, imagina tu, la de pols que acumulaven, no? A veure, com bé hem comentat aquí, Mercadante és un gran desconegut, va néixer... Sí, perquè el situem en el temps, va néixer Altamura, que Altamura és una ciutat prop de Bari, al sud de la Pulla, el 1795 i va morir a Nàpols el 1870, dels que va fer anys. Jo aquí en el programa haig de confessar que he intentat doncs, fer-lo, difondre-lo una mica, perquè ja et dic, n'hi ha de discografia del Mercadante, hi ha algunes obres que són interessants. I fins i tot li vam dedicar un programa sencer, que va ser el número 111, que es va radiar el 6 de juny de 2013. O sigui, mira que ja fa temps, no? Però bueno, malgrat ser un compositor que es considera segona fila, doncs jo diria que té personalitat pròpia, perquè en el seu moment ell va ser capaç de fer una evolució, i jo em recordo, això ho vaig comentar, que bueno, ell va començar, com tots, imitant Rossini,
i l'escola napolitana del 18. Napolitana,
però vaja, en aquell moment tots imitaven Rossini. I va acabar una mica prefigurant Verdi, amb les òperes de la Reforma,
Verdi
seva,
Madur,
del Juramento, i el Mago, totes aquestes...
Oriazzi, Curiazzi...
Sí, que són les seves més conegudes. Doncs una mica ja avisava doncs, el que vindria després amb el Verdi.
Doncs, bueno, en aquest sentit sí, a més l'autora ho remarca molt, es molesta en intentar assenyalar aquests punts d'evolució d'aquesta personalitat que vol ser diferent, que es vol treure la influència de Rossini, d'aquest bel canto, que apunta també, com deies, a Verdi, aquest cant no tan ornamentat, més espianato, amb una justificació dramatúrgica, una mica el que feia també Donizetti, ho intenta fer, però Mercadante va voler anar més enllà, tot i que amb menys reconeixement. El segon bloc, que no ho he comentat, el segon bloc del llibre són obres de temàtica cervantina, també té quatre capítols. El cinquè són... L'autora repassa, l'Adela Pressa repassa obres dubtoses i refregits, com Les noces de Camacho, que és una obra anterior a partir d'altres obres que va fer el Mercadante l'any 1825. El capítol 6 són versions i adaptacions posteriors, precisament, de l'òpera que s'entra al llibre. Hi ha una versió que comenta força, que és una versió de Sarsuela de l'any 1869, que es va estrenar precisament al Teatre de la Zarzuela, que això era molt comú. Adaptacions d'obres estrangeres, muntar-les en format de Sarsuela, traduint el llibret, a vegades orquestrant la partitura en piano. En el cas d'Offenbach, això ja ho comentarem algun dia amb més detall, això passava molt perquè Offenbach tenia uns drets sobre les seves obres i fer-les fora de París i de França requeria una sèrie de condicions. Capítols 7 i 8, sí, ja se centra en l'òpera Don Quixot de Mercadante, mirant-la doncs, amb força detall.
Com dius, aquí parla de que va fer diverses obres dedicades al tema de Don Quixot, però bueno, aquesta segur que la va fer, algunes eren de dubtós paternitat.
Sí.
Aquesta Don Quixot...
Era el Julio Iglesias dels Don Quixots operístics.
En època no podien fer proves d'aquí, noi. Don Quixote a Le Nozze di Camacho, Don Quixot a Les noces de Camacho, que com sabeu Les noces de Camacho és un episodi de la segona part del Quixot. Aquesta òpera també l'hem fet sentir en aquest programa fa temps, en aquella mateixa època que vaig fer aquest programa, una mica abans vaig fer uns programes sobre el Don Quixot a l'òpera i va sortir l'obertura d'aquesta òpera, que és molt bonica. És una òpera italiana amb tocs de música espanyola realment, perquè té uns aires i aquesta obertura especialment doncs, ho reflecteix, té uns aires de temes espanyols. Això es va estrenar a Cádiz, en el Teatre Principal, el 10 de febrer de 1830. I si et sembla, sentirem un fragment,
sí,
que és la cavatina de Sancho Panza, Basta, basta, birrin grazio, amb la seva estreta caro mi ruccio. És el baix bufo Domenico Colaiani amb el cor de San Pietro a Maiella, de Nàpols, i l'orquestra solistes de cambra txecs de Brno. Dirigeix Antonino Fogliani en un enregistrament en viu al Festival Rossini in Wildbad, que es celebra Bad Wildbad, un poble d'Alemanya. Això és del juliol del 2007.
Basta, 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 vi ringrazio, basta, basta, vi ringrazio dell'onore che mi fa.
ch'ein a saltin guerrae pasti, sordi sempre vincitor, ch'ein a saltin guerrae pasti, sordi sempre vincitor, sordi sempre vincitor, ch'ein a saltin guerrae pasti, sordi sempre vincitor, sordi sempre vincitor, ch'ein a saltin guerrae pasti, sordi sempre vincitor, ch'ein a saltin guerrae pasti, sordi sempre vincitor, sordi sempre vincitor, sordi sempre vincitor, sordi sempre
que aquest llibre es focalitza en aquesta òpera que de la novel·la Cervantes, Mercadante va crear més òperes a Espanya. Una d'elles, de les quals, de la qual hi ha un esplèndid àlbum editat, és Idue Figaro, que la van presentar fa pocs anys al Real. Va venir el Muti a dirigir-la.
Devia ser quan el devien nomenar doctor honoris causa, una cosa així.
No sé, jo sé que la van fer, no vaig anar-hi, no sé per què no... I l'any següent estava anunciada una altra òpera de Mercadante feta a Espanya, que es diu La Represalla. I aquesta vaig dir, aquesta hi has d'anar. Quan vaig anar a trobar a treure entrades, resulta que vaig trobar el seu lloc un Don Pasquale, perquè l'havien cancel·lat, perquè no devia anar ni el Tato.
Bueno, Esto es España, amigos.
Sí, bueno, mira, tampoc, sí, sí. Tampoc ho criticaré, perquè no sé jo fins a quin punt, a Itàlia, per exemple, això deu portar molt públic.
Però mira, deixa'm lligar amb l'altra part del llibre que falta comentar, perquè els apèndics són les cartelleres de les temporades teatrals. Hi ha tres apèndics, cadascun amb diversos apartats, sí. I a l'apèndix 1 són les cartelleres de les temporades teatrals de Madrid i Cádiz quan Mercadante hi era. I les mires i tot és italianisme.
Hombre, clar.
Que el Real precisament va ser el focus de concentració d'allò italià a partir de que va estar en funcionament els anys que ho va estar, que això ja ho vam comentar també.
A partir de 1850.
Exacte, sí, sí. I aleshores, bueno, sí, no, em sorprèn aquesta cancel·lació, perquè, o sigui, certament doncs... Madrid té una gran tradició de bel canto italià en el XIX.
Doncs,
no, i...
bueno, però al segle XXI diuen la repreque?
Sí, exacte.
Mercacuà?
Mercacuà.
No, no devia. Potser el nom del Muti va treure, però no. Bueno, I Due Figaro és un melodrama buf en dos actes amb lloret de Felice Romani, composta el 1826, quan estava aquí a Espanya, però que no es va estrenar fins al 26 de gener de 1835, a Madrid, en el Teatre del Príncipe, un teatre que avui en dia encara existeix i és conegut com el Teatre Espanyol, en ple centre de Madrid, a la plaça Santana. Ara us proposo la cavatina, que és un bolero, Col le dame più brillanti, que interpreta el personatge de Susana, que aquí ja són els mateixos personatges, bàsicament, que les noces de Figaro, etc. Que aquí és Eleonora Burato, amb l'orquestra juvenile Luigi Cherubini, dirigida per Riccardo Muti, i és un enregistrament en viu fet en el Teatro Alighieri de Ravenna el juny de 2011.
Thank you.
Bé, doncs els oients, si esteu interessats mínimament en la figura de Sabino Mercadante, doncs és una obra que...
Aneu ràpid a les botigues, que això que, després desapareix.
Que me lo quitan de la mano.
Sí, bueno, es venen dos exemplars, després no tornen a fer la comanda a les llibreries i aleshores ja només et queda aquell portal d'internet per comprar.
Molt bé.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Doncs ara bé, per acabar el nostre programa parlarem d'un CD que està editat pel segell IBS Clàssica, el qual, i ho agraïm des d'aquí, ens envia totes les seves novetats regularment. Molt interessants i molt especialitzades. El que passa és que no totes les podem fer sentir en aquest programa. Només les que tinguin a veure amb l'òpera o el cant, i aquest ho té. El CD es diu Ahmed Setan Basque Songs, ho dic en anglès perquè és com apareix aquí, cançons basques. Uh-huh. Són de sis autors, Pablo Sorozábal, Andrés Isasi, Jesús Guridi, Félix Lavilla, Manuel García Morante i Antón García Abril. No tots són bascos. Algunes cançons són en castellà i les altres, la majoria, són en euskera.
Exacte. Un disc que reflecteix doncs, la vitalitat cultural de finals del XIX, principis del XX, sobretot principis del XX, en l'ambient basc, per una sèrie de condicions socioeconòmiques, culturals. No oblidem que el País Basc també va ser un focus, igual que Catalunya, de moltes societats corals i que, per tant, hi ha un eix de recuperació, construcció de patrimoni, identitat, desenvolupament musical molt significatiu, i aquest CD ho reflecteix amb aquestes personalitats, que cançons, algunes d'elles realment molt boniques, personalitats a més molt diferents en les trajectòries que van dur, un Sorozábal respecte a un Isasi o un Lavilla, però vaja, un CD que s'escolta de manera molt grata i del qual em sembla que ens sentirem un parell de tast.
Molt bé. Jo penso que els bascos devien anar a cantar al cor i quan acabaven s'anaven a la Societat Gastronòmica a fotre's un bon tibet.
Home, no ho sé, jo
els admiro molt, els bascos. Els artistes d'aquest disc són el soprano Miren Urbieta Vega i el piano Rubén Fernández Aguirre. Tots dos són bascos, ella és de Donostiarra i ell és de Baracaldo. Uh-huh. Miren Urbieta l'hem vist en el Liceu fent algun rol petit. Uh-huh. Doncs per il·lustrar-ho he triat un parell de cançons. La primera es diu Alabatua, que vol dir alabat sia. Uh-huh. Aquí, més o menys, hi ha Alabatua, que pertany a 8 melodies basques de Jesús Guridi, conegut compositor basc, autor, entre d'altres, de la sarsuela El Caserío.
Exacte.
L'altra cançó és Anderegaia, Senyorita Casadera. En català, queda millor en castellà, senyoreta casadora, no sé, bueno, per casar. Que és de quatre canciones basques de Félix Lavilla.
Que era el marit de la Berganza.
Bueno, ja m'ho has tret de la boca.
Ah, perdó.
Lavilla fou, bàsicament, un prestigiós pianista acompanyant. Uh-huh. Va ser marit de la Berganza fins al 77 i ell va néixer a Pamplona i va morir el gener del 2013, fa relativament poc. Uh-huh. Endavant amb les... Vols dir alguna cosa?
Sí, bueno, diem que, com sempre, les edicions d'IBC Clàssica estan molt bé. Els cantables estan en castellà i en euskera, uh-huh, i que, a més, doncs, hi ha unes notes completetes a dins, i que és un disc que val la pena descobrir per ampliar horitzons musicals.
Aquestes dues cançons són en euskera, totes dues. Endavant amb les cançons, sisplau.
Virginia, sur el rayetón.
Molt bé, doncs abans d'acabar voldria comentar que hem tingut carta de la senyora Joana Sala, la nostra admiradora fidel.
Jo crec que un dia l'hauríem de convidar aquí, o l'hauries de convidar, vaja.
Poder sí, no? Poder sí, no estaria malament. Cartes del 9 de desembre, passa que a mi sempre m'arriben molt tard aquestes cartes, tant és que me les enviï allà a Amics de l'Òpera com que me les enviï aquí a la ràdio, sempre me les donen molt tard. Bueno, me la van donar fa pocs dies. Comença dient agraïdíssima per l'oferiment d'enviar-me programes que em faltessin perquè se li havia espatllat la tablet, havia tingut alguns programes que no havia sentit, jo li vaig oferir d'enviar-li un pendrive amb els programes que li faltaven, però diu, vaig anar retrocedint un cop solventat el problema i els vaig sentir tots. Què us sembla? Senten tots els programes nostres. Espero que vosaltres també. En primer lloc li desitjo bones festes, etc, etc. Això ja ens les hem passat. No em perdo cap programa i algun repeteixo. Els gaudeixo molt i com jo segur que molts altres.
Algun oient deu estar pensant, això és de psiquiatre ja, eh?
Molt bé, maco, molt bé.
Més que bé no tornes.
Diu, el passat estiu ens oferíeu veure el Don Carlo al carrer a Sabadell. És veritat, es va projectar amb una pantalla gegant. I es podria aconseguir DVD, em faria molta il·lusió. No pateixi que jo li aconseguiré un DVD. Això ho tinc relativament fàcil. Diu, bueno, parla, diu, espera't a veure... Perquè em parla d'un problema que troba quan ve a l'òpera, i diu que em va parlar amb la Mirna i tot. Diu que quan hi ha molta llum a l'escenari no es pot llegir. Suposo que es deu referir al subtítols a la traducció. Doncs és una llàstima perquè la faig jo i és boníssima.
Sí, el Falstaff estava realment molt bé.
El Falstaff va ser una obra de precisió. No la vaig fer jo sol, ja la vaig fer jo, però la vam acabar de la vam muntar i arrodonir amb el Pau Monterde. I realment van fer molta feina, amunt i avall, i ara aquí, i ara allà. Diu, això és un tema que no és la primera vegada que el sento que algú m'ho planteja. Diu, el programa de la Birgit Nilsson, molt maco. Tot i que les obres de Wagner, a vegades, no sempre, les veus m'hi estorben. I la força, per mi, ve de l'orquestra. Em pot corregir si pensa diferent.
Home.
A veure, tu què penses? Perquè jo et dic que no és la primera vegada que m'ho diuen, que Wagner estaria millor sense gent cantant, que amb la que m'ho han dit, No, jo no hi estic d'acord, però puc entendre el raonament.
Sí, jo també entenc el que diu, però clar, el no és rotund. No és rotund, perquè la veu forma part del concepte dramatúrgic, a vegades, a més, Wagner juga, em sembla que és la primera escena del Siegfried amb el... em surt l'Alberic, no, l'altre.
El Mime,
com la música t'està dient una cosa, però el text i l'actuació en diu una altra, i per tant entens que allà hi ha un punt d'hipocresia. Per tant, és un d'aquells moments que dius, no, a part de que, evidentment, l'escriptura vocal...
Bueno, la línia de cant és molt diferent de...
Sí.
És com aquella que va dir la Lili Lehmann, que era una famosa soprano alemanya a finals del XIX, va dir que preferia cantar les tres Brunildes en una sola tarda que una sola norma. Perquè ella considerava que cantar la norma era molt més difícil,
que
perquè t'exigia una precisió, una col·locació, una cosa que no podia fallar res. En canvi, diu el Brunil, crides una mica i ja pas.
Ens tancarà el programa, tindrem una carta dels wagnerians.
M'és igual, això va dir la Lehmann, aneu a passar amb ella a la tomba d'ella i l'escopiu. Això va dir ella. Em diu, records el senyor Flamaric.
Gràcies.
Digue-li, si us plau, que em vaig comprar el llibre, això que et deia.
Què dius ara?
Con el sol de México en la voz.
Ah!
El de la Enid Negrete.
Enid Negrete, exacte.
La vam entrevistar i l'estic llegint. O sigui, això em fa molta il·lusió que ens digui això, senyora Joana, perquè almenys demostra que les nostres recomanacions i tot això... hi ha algú que la segueix.
Exacte, sí. Com deia una professora meva, hi ha coses que jo he d'explicar a classe perquè encara que hi hagi una sola persona que ho entengui i que l'ajudi, ja val la pena. Doncs mira, amb aquest llibre ja ho hem fet.
Ja ho hem fet.
Ara no li vull esgarriar la cosa, però el llibre presentarà una reedició ampliada d'aquí uns mesos, em sembla.
Bueno,
però vaja.
Sí, clar, reedicions n'hi ha hagut tantes, no? De molta mena de llibres, no? Bueno, perquè deu afegir cantants nous.
I corregir alguns errors.
Alguns errors, bueno, però tampoc no ho direm gaire alt.
No.
Que per molts anys pugui seguir fent aquest programa tan interessant i jo el pugui també gaudir. Una forta abraçada. Doncs moltíssimes gràcies. Això esperem que vostè el pugui ens pugui anar seguint i, bueno, aquí mentre Ràdio Sabadell estigui d'acord i jo, doncs, en tingui ganes, el continuarem fent, això. Això segur.
Sí, esperem-ho, esperem-ho i tant.
Molt bé. Doncs, bueno, ja acabem. Avui un programa ben variat que penso que haurà estat del gust dels oients, no creus?
Bueno, i si no canviïn carta i es queixin.
Si no, exacte, que es culpen sobre una estatumba, també.
No sé jo si tindré tomba. No sé si tindré jubilació, imagina't tomba.
Bueno, escolta, jo estic més a prop i representa que n'hauria de tenir i no n'estic convençut.
I això que treballes en un banc.
Sí, és com allò de l'Einstein, que diu, només estic segur de dues coses, diu...
De l'estupidesa humana.
Hi ha dues coses infinites, diu l'univers i l'estupidesa humana. Diu, i de la primera no n'estic passant poc. Doncs Albert, fins al mes vinent.
Exacte, farem una mica més de soper.
Sí, una mica més. Soparem una mica.
Sí, que ja va ser hora, eh?
Sí, i un llibre també tindrem, però bueno, no avancem a esdeveniments, ja ho sentireu quan tocarà. Tots vosaltres ens trobem d'aquí a ben poc, només 7 dies. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Parlem d'òpera. Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.